instinto al principio, el nacimiento, la muerte, el bautismo. Estoy aprendiendo a creer en mí mismo.
Miren, i si parlem de Destaca en Ruta, parlem del costat més inquiet de la Fira Destaca. Enguany aterra en la localitat de l'Alcora per a continuar amb els objectius de dinamitzar territoris a través de transferència, de la transferència i la innovació. Mentre ofereix una oportunitat perquè més persones coneguen aquest esdeveniment bianual de transferència científica i tecnològica de la Comunitat Valenciana. La d'enguany serà la quarta edició de les seues accions en ruta i suposa una nova fita en el qual es donaran cita empreses, administracions, centres d'investigacions, emprenedors i altres entitats del món de la ciència. L'eix central de les meses de reptes de Destaca en ruta a l'Alcora girarà entorn de quatre grans àrees: fonts energètiques, matèries primerenques i economia circular, indústria 4.0, intel·ligència artificial. Juan Cardà, director de la càtedra. Jo no sé si al final la gent se dona compte de lo important que són això que hem resumit en 40 segons.
Tan poques paraules, i tant.
I quan, lo important que és.
I quanta importància té, i sobretot pels reptes que avui en dia tenim plantejat a la societat i en particular al nostre entorn. Un entorn en què manegem una economia molt polaritzada. Fins ara pues, era l'agrícola en la taronja, el monopoli anava ahir, i la segon que va néixer a partir de la meitat de la dècada passada, del segle passat, va ser la ceràmica, i ens trobem que les dues economies fortes, que ens havien enfortit, pues, se troben una crisi o... si no volem dir-li el nom de crisi, per no assustar a ningú, un tema de reconversió.
Clar, és ben fàcil. Estem parlant, hem parlat moltes voltes de com la ceràmica pot servir per a les energies, pot servir per a la indústria farmacèutica. Què viurem en la Fira Destaca de l'Alcora? Se farà el 18, el 19 i el 20. I clar, jo, per exemple... llig coses com el fet de que deixes conferències, deixes taules de reptes, que a mi em pareixen que una taula de reptes de fonts energètiques i de matèries primes i d'economia circular, clar que sí que se fa falta, i fa falta uns reptes, i fa falta que ho portem endavant, i té que ser d'esta manera, no?
Hem intentat globalitzar a través de les taules de reptes aquelles inquietuds que avui en dia considerem que són essencials o quasi prioritàries. Com molt bé les has redactat, una és la necessitat d'energies i sobretot búsqueda d'energies renovables, no? Fonts d'energies renovables, com diu el títol. També un altre aspecte és com per a una supervivència de recursos naturals podem fer potenciant allò que ens marquen les ODS, és a dir, el troncalment a el que és l'economia circular, medi ambient, és una indústria més sostenible, que diem. També tocar temes de lo que fa referència a aquesta transformació que se busca en la indústria, on els temes d'automatització, com estem donant compte avui en dia, va prioritzant-se, i com també el tema de intel·ligència artificial, que ja se van marcant per unes coses bones, i com també veiem les notícies, a vegades són ruïns les aplicacions de la intel·ligència artificial, no?
Però,
o mal utilitzades, anem a dir.
Clar, la cosa és utilitzar-les com cal. Per això el fet d'esta fira, no? Per lo que jo parlava a vegades, hem abordat aquestes matèries primeres i economia circular. Parlem en aquesta reutilització del plàstic, aquesta reutilització de les matèries que fan que l'economia siga circular, és ben important. També ho és la intel·ligència artificial, però hem de ser intel·ligents i reutilitzar aquestes matèries.
Ara, compte que més li hem donat importància, que hem fet ahir uns contactes en el que és l'empresa IBM. L'empresa IBM és una multinacional, com tu sabeu, nord-americana molt potenta. Ella ha sigut descobridora de moltes tecnologies, ha sigut pionera en moltes tecnologies. En el seu moment també se va volcar molt en el desenvolupament de noves tecnologies en el camp fotovoltaic, i avui en dia, troncalment, tota l'empresa s'ha focalitzat, tota ella, al tema d'intel·ligència artificial. Hem tingut la sort de tindre un contacte allí, concretament el doctor Teodor Todorov, que va fer la tesi, tinc que dir anecdòticament, que va fer la tesi en el meu grup d'investigació, no va fitxar la IBM, igual com se fitxen els jugadors de futbol, no? Un fitxatge estrella, i se'l van portar allí. Bueno, pues a través d'aquest contacte vam aprofitar l'ocasió, ell està, ja me pareix, són vora 15 anys treballant allí en Nova York. Llavors ell farà una intervenció referent de les oportunitats de la intel·ligència artificial per a incorporar-la a la indústria més sostenible. Llavors, pues, serà interessant, vull dir, hi ha conferències realment molt, totes elles, les que hem dissenyat totes, molt atractives en cada camp. No vull oblidar-me d'un altre aspecte, que és el cultural. Sempre fomentem conjuntament la ciència a aportar aspectes culturals, i més en este marc de Fira Destaca en Ruta, en el puesto que estem. Hi ha alguna cultura ceràmica que molt, molt forta, que arrenca des del segle XVIII, quan el conde d'Aranda munta aquesta fàbrica. Podem dir que ja en el segle XVIII, en aquesta transformació, ja entrem en un món més industrial, no? I s'ha parlat molt, per molts estudiosos, de tota aquesta ceràmica, però per la conferència inaugural dona compte que han buscat a un expert en el camp científic. És un company meu, el catedràtic, el professor Guillermo Monrós, és d'Alcorí, i ell ha estat estudiant i ha publicat, o acaba de publicar, crec, un llibre versant sobre els tècnics, el paper dels tècnics que van desenvolupar el fenomen del color en la Real Fàbrica de l'Ossa i Porcelana. Va ser un aspecte cultural, jo crec, molt bonic per encetar i també ressaltar el paper que tenen els, anem a dir, científics de l'època, no? Perquè, pobrets, se oblidan, se parla molt este plat de ceràmica, este color característic, este blau que és de Honda, este és de Ribesalbes, tal, però no se parla res dels pobres tècnics que són els que van estar ahí desenvolupant i treballant. Pues Guillermo, crec que ens farà una xerrada, el professor Guillermo Monrós, ens farà una xerrada molt bonica en aquest aspecte. I també hem dissenyat una vesprà, el mateix dimecres, per a fer una jornada dedicada a patrimoni i museus. I hem invitat a una persona, també un professor, està allà de la Universitat de Burgos, que és Pilar, la professora Pilar Alonso Abad, una gran experta en història de l'art i concretament vidrieres. Ens va fer una xerreta sobre tota la investigació que s'està fent sobre un tema de vidrieres, concretament de Madrid, no? Ahí tens per ahí el títol ficat.
Sí, és curiós, anem a una fira científica, tecnologia i d'innovació i mos recorden d'on venim.
Efectivament.
Mos recorden d'on venim. Ojo, el primer dia, venim d'ací. Anem cap allí, però recordem els arrels, no?
Sí, perquè el que perd és l'origen, diuen que perd la identitat. No sé, diu això. I la frase feta. I quanta raó n'hi ha.
De dijous, coses a destacar, dimecres el tenim, dijous.
Vale, el dijous anem a dedicar-lo el matí, també, continuant el tema de les taules de reptes, com dia. N'hi ha una dedicada molt, molt important pel sector ceràmic, també, com és el de matèries primes, en particular, i economia circular. Dic en particular perquè aquest tema afecta no sols el sector ceràmic, que està sofrint molt, més a raïs de la guerra d'Ucraïna, en la qual els va tallar el subministre d'unes argiles molt, molt bones a un preu relativament prou econòmic, i que ara ens han quedat pràcticament sense elles. Estem buscant recursos per ací i per allà. Però també et diria que pels aspectes tecnològics els recursos naturals també queden molt polaritzats. N'hi ha per ahí un mapa representat, jo l'he utilitzat una vegada, en què les matèries primes que anem a dir estratègiques, les terres rares, per exemple, queden molt polaritzades en el món asiàtic, concretament Xina, els països de l'entorn. Sí. Estos estan controlant tots els recursos. Tots els conflictes que ens estem encontrant en Àfrica, no? En cols d'estat, etc., tot és per lo mateix, per aquest control de les matèries primeres estratègiques, que avui en dia ho sofrim també així, ja dic, no sols en la ceràmica, sinó també en el tema dels components dels automòbils. Quan anem a comprar un cotxe, avui en dia se parla menys del motor i se parla més de tota l'electrònica que porta, que pots tindre el GPS, que pots tindre conduccions pràcticament ja automàtiques. Però tot això ho governen a través de components electrònics que estan fabricats per les terres rares, principalment. I això, pues, tinc que tindre consciència, a la seva limitació i dos, la polarització de control que tenen estos països en aquestes matèries primes i on deriva estos conflictes per mantenir el control. Bé, i aquestes taules de reptes sempre s'inauguren en una xerrada, estan moderades, sempre busquem alguna persona experta o bé de l'àmbit industrial o científic o bé de l'àmbit polític, i després s'obre una discussió on en aquesta discussió invitem, a pesar que és obert, s'invita tant a tècnics, a gent del món de la investigació i a la gent del món social també, etc., per a ficar punts en comú en aquestes discussions i ser més enriquidora. Per la vespre, per anar més o menys ràpida, l'hem reservat el dijous i m'ho han demanat l'Associació de Tècnics Ceràmics per a desenvolupar el que ells denominen el Fòrum del Pensament de l'ATC. També s'inaugurarà en una conferència que la va donar el doctor Juan Antonio Bertolín, és el director del Parc Tecnològic de la UGI, l'Espai Tec, i també director de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic en la Universitat Jaume I. I ens parlarà dels clústers, seguiment i experiències, com és el clúster de la ceràmica. I també n'hi haurà un diàleg sobre el sector esmalter. Per què el sector esmalter? Pues el sector esmalter és el que ha liderat sempre tota la tecnologia de la I+D. El nostre sector esmalter d'ací, de Castelló, és líder mundial en tots els desenvolupaments. No? Entonces, pues, a través de Pedro Hernández, que és general manager en Siemens & Schwartz, en l'empresa que tenim ací, concretament en Vila-real, en el terme de Nira, pues, moderarà i participarà i se discutirà en aquesta sessió sobre la problemàtica i sobre la línia. S'està parlant el mateix Pedro Hernández en la fira, ara en la fira de Bolònia, està comentat en la premsa, de que no n'hi ha que renunciar a la I+D a pesar dels períodes de crisi. No n'hi ha que anar, com tia també el CEO de Torrecit, Federico Mitjavila, no n'hi ha que renunciar a apostar per la investigació i no anar equivocadament a abaratar preus. Abaratar preus és la ruïna nostra. És el que sempre jo m'ha cansat de dir, pan para hoy, en castellà, pan para hoy, hambre para mañana.
I tant que sí.
I això seria un compendi del dijous. I el divendres també seguirem en la conferència. Jo dic que seria un poc resumen de tots aquests meses reptes, quan anem a enfocar un èmfasi a lo que se perfila en l'agenda 2030. Que aunque antes en el micrófono tancat me dies que l'agenda 2030
sí,
pot ser que és la carrera.
Sí, sí, ara en este moment
de donar-li lloc, no?
Les autoritats que estan en este moment governant diuen que no volen anar a acabar aquesta agenda, és dir. Entonces, vosaltres hi seguim continuant de l'agenda 2030.
Jo crec que n'hi ha sempre que apostar per tot allò el que ens visualitza un futur que sigui habitable, un futur que sigui sostenible. No n'hi ha mai que renunciar. S'arriba, bueno, per Alemanya acaba de dir pues, dels cotxes, la implantació dels cotxes elèctrics, que havien ficat una quota en un any i tindrà que retrasar-ho al 20... Al, quan era 27, me pareix.
Sí, en principi es retrasava...
Uns anys.
Dos anys, però bueno, ho posen com una cortina d'hum o diuen caso, de fum, diuen que això no sé si se complirà, en fi.
Pues és una pelea, és un buscar un equilibri entre el que és viable, el que puga ser, però no mai renunciar. I sempre dic que tirem la pedra en impuls perquè la pedra vagi lluny quan la tirem. Per què? Perquè la gravetat fa que caiga antes. Quan més impuls tirem, millor. Per tant, apostem per coses, aunque després la gravetat, en aquest cas, les realitats te les frenen.
Però tinguem una mirada ampla.
Efectivament. Bueno, tinc que destacar també el fòrum que n'hi ha plantejat d'innovació oberta per al Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Castelló, el CEI, que coneixem de Castelló. N'hi haurà una conferència sobre una innovació en què se va plantejar i veure quines empreses pogueren tindre una aposta per aquesta innovació o aquestes innovacions que se plantegen. Això consta del fòrum este d'innovació oberta, plantejar un repte i veure quines empreses diuen, però això m'interessaria, i fan també una espècie de networking de contactes, molt interessant. En el tema també un poc més social, si toquem tots els vertents, pues, bueno, fa poquet va faltar el nostre professor i admirat, Fernando Latre David. Fernando Latre ha sigut un catedràtic de física i química, un excel·lent professor, però socialment una persona molt implicada. No? Ha sigut delegat pel bisbe en el tema de migracions, ha estat ja tenint temes socials a la presó, en fi, una excel·lent persona, però molt il·lustrat. I va ser director de l'Escola Superior de Ceràmica, el primer director de l'escola, una persona sense coneixements ceràmics, ell m'ho va dir, érem molt amics, ell i jo, va ser professor meu, a més, i me deia ell que no sabia res de ceràmica, però volia impulsar, i de fet, aquesta escola li va donar molt d'impuls a aquesta època d'ell, d'arranc, no? Va ser, jo crec que va ser clau, no? Tindre una persona en capacitat i en gestió i en talent. Per tant, ja que fem una fira d'estac allí, en l'ESCAL, en l'Escola de Ceràmica, pues han buscat un hueco per a fer-li un xicotet d'homenatge al professor Fernando.
A una gran persona.
Una gran persona. I l'acte de clausura, que el farem a final del matí, allí en l'ESCAL, el farà el nou director de l'Escola de Ceràmica, el professor Isaac Nebot, i parlarà sobre les claus per a millorar la productivitat i la innovació a través del coneixement. Este, diguem, una manera qualitativa, el programa, que és molt més enriquidor del que acabo de parlar, per el sentit de que és un punt on es comencen a haver molts contactes amb la gent, d'ahir eixen moltes idees, eixen moltes relacions, i jo crec que eixe caldo de cultiu sociocultural, científic, anem a dir-ho així, és una base, no sols es queda en les taules de reptes o en les conferències, sinó en tot aquest ambient que se respira. No?
Ojo, que la frase claus per a millorar la productivitat e innovació a través del coneixement. Jo crec que és la frase adequada que pot resumir el que seran estos tres dies de destaca en ruta en l'Alcora. És un espai dirigit a fomentar noves vocacions científiques entre els joves. És oportunitats. Hi ha innovació, tecnologia i el I más D más I, que és tan important i que diuen que no ho tenim que deixar de banda, passe el que passe.
No hi ha que oblidar-lo. La innovació té que anar paral·lela a tot el que és la investigació i el desenvolupament. I és el que ens dona l'aplicabilitat d'aquest coneixement, quan el portem a l'aspecte d'una explotació industrial o a un producte o a el que sigui, no? Un procés. Molt important. Però m'agradaria també retornar l'antepenúltima frase que has dit, lo de la divulgació. I aquesta divulgació és la trapata que vull resaltar de la Fira d'Estaca en general i en particular esta d'en ruta. I és fomentar el que sempre han dit també aquestes vocacions en els més joves. I per això, paral·lel a lo que és aquestes taules de reptes que han parlat aquestes conferències, n'hi haurà també uns tallers divulgatius, com sempre fem, animant a tots els més joves a que vinguin, que participen i gaudissin de la ciència, perquè vegin el que sempre repetís i m'ha sentit dir així, que la ciència no deu de ser avorrida. La ciència pot ser també divertida aprenent-la d'una manera divertida.
Té que ser, o almenys així no ho diuen el tríptic, un punt de trobada per als més joves. Un punt de trobada. Però jo crec que la persona curiosa de ben menut ja és científica. té una semilleta, té mires amples, Juan, és així o no?
Home, jo sempre dic que en el tema genètic, i jo me recordo, entonces ara ja no ho veus, perquè la vida canvia molt, però quan era xicotet, així amb el carrer, que era carrer, molts carrers de terra n'hi havia, n'hi ha, entonces, i per si parlant, pues estava parlant per una que té ja 60, la setmana que ve faré 65
anys. En tan poc de temps, com s'ha avançat, com ha evolucionat?
Però anava a dir que en aquesta època així amb el carrer i jugàvem i pastàvem el fang, n'hi ha un espírit, una semilleta d'experimentar coses, no? Així és, a pastar el fang, t'embrutaves, però tenies un, genèticament una intuïció experimental. Això, pues, genèticament no ho anem arrastrant, no. Avui en dia la genètica fa que en vez de pastar fang toquem ja el xiquet, xiconiu, ja t'agarra l'aparatet de canviar la tele o t'agarra el telèfon mòbil, perquè genèticament pareix que ja s'ha implantat.
Sí, sí, xiconeu, la intel·ligència ja artificial i ja te fan aquesta quantitat de coses. Sí. Juan Cardà, ha sigut tot un plaer que haig gastat així. És que ens queden molts poquets minutets. Però bueno, tenim que parlar de més coses, perquè això és destaca en ruta, però quasi sempre vostè i jo, o tu i jo, tenim moltes coses que contar-li als oients.
Gràcies, Susana. Molt, molt agraït, perquè sempre mos doneu visibilitat a través de la ràdio, no? I això és molt important.
I tant que sí.
Gràcies.